Esports acabem. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.
Notícies en xarxa.
Sí, si avui és dimecres i són les 8 del vespre, aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. I com sempre, amb convidats de luxe, amb col·laboradores, avui elles, dues, també de luxe. A Santi Serrano el tenim a Sitges, però tenim un altre Santi. Ara de seguida, un Santi ja conegut pel programa, ara de seguida el presentarem. Anem a fer un canvi de música, aquesta sintonia meravellosa, i en parlem. Ja veureu quin tema més apassionant tenim avui per vosaltres.
Ana tenía el marido perfecto, los hijos perfectos y la amiga perfecta. Pero quiso darle un giro a su vida.
Pero es lo mismo.
Y lo puso todo del revés.
Pareces otra.
Es podria dir segurament que hem organitzat aquest programa d'avui per poder veure aquest curtmetratge. Fem una miqueta així com de trampa de vegades, la gent que estem a la ràdio, de vegades doncs sí, anem a veure alguna cosa que ens agrada i llavors en parlem. Doncs aquesta vegada tenia moltes ganes, jo personalment, em consta que Eva Maria també, i diria que Laura també, de veure l'última obra del nostre estimat Santi Planet, que el tenim ja aquí. Ja estem tots, els que hem d'estar avui estem tots en res. Abans de començar el programa, Laura venia d'allò, però ha arribat a temps, per tant...
He arribat.
Estem Laura Kraus, que ja l'escolteu, benvinguda de nou, ben tornada. Maria Milara, que ja he sentit una miqueta d'allò i que ja s'ha encarregat de posar a gravar el programa perquè pugueu veure... Sí. Aquest estudi, que ha quedat reduït de 8 micròfons a 3 per tot aquest tema que estem vivint, però bueno, ja ens van bé, sempre que puguem tenir un convidat com Santi Planet. Santi, què tal, de nou?
Hola, moltes gràcies per convidar-me a venir. Un plaer estar per aquí una altra vegada.
El plaer és mutu i hauríem de mirar a veure de qui és més gran, si de nosaltres o teu, però bé, en qualsevol cas, sí, hem aprofitat perquè ja havíem sentit a parlar moltíssim del curtmetratge, del teu nou curtmetratge, la Mujer Invertida, i hem dit, doncs, diguem-li, a veure si li va bé venir aquest dimecres així de Sitges, en el que tenim com un impàs, no? Tenim a Santi Serrano allà i l'hem vist i bueno, avui parlarem moltes coses d'aquest curtmetratge, perquè a partir del curtmetratge tu ens proposes parlar d'un tema veritablement, bueno, doncs apassionant, que com altres temes que de vegades es parlen, que en principi sembla que siguin temes una miqueta col·laterals, quan comences a pensar, no sé si estareu d'acord, us faig aquesta reflexió així per començar el programa, quan comences a pensar en mons paral·lels, que és del que ens proposa en parlar el Santi com a tema del programa d'avui a partir d'aquest curtmetratge que diem La Mujer Invertida, doncs comences a pensar que el cinema parla molt d'aquest tema. Vull dir que el cinema i tot en general, la literatura, la vida mateixa està plena de mons paral·lels, no? La nostra vida mateixa. Mm-hmm. Per tant, llancem-nos a la piscina, així, no? Que es diu, llancem-nos, millor dit, al mirall, a través del mirall, i m'agradaria saber una mica com ho veieu així ara en general, Eva Maria, Laura Eva Maria, això que us acabo de presentar, no? Els mons paral·lels, com els veieu? Veritablement estan més presents del que en principi podríem pensar, o és un tema super raro que de què parlarem avui, de mons paral·lels, col·laterals, de què parlem? Com ho veieu?
Que comenci el convidat, no? Però...
Jo vull que comenceu vosaltres. No, ell ja parlarà, ell ja comentarà tot el que té a veure amb el curtmetratge. Jo vull que vosaltres digueu la vostra visió, que per això sou les col·laboradores, o què? O no ho veieu?
Sí, perfecte.
Sí,
doncs
no, vinga,
fet,
va.
Curtmetratges com aquest et fan pensar molt en la vida, no? I ja no només les vides paral·leles, sinó la que estem vivint nosaltres mateixos, sobretot ara en les circumstàncies que tenim. I a vegades ens donem compte, no? En un món paral·lel estaria passant el mateix? Tindríem això, aquest virus?
Ho hem passat a l'altra banda del mirall.
Exacte. O potser aquest 2020 ens ha fet creuar i passar una altra vida, no? I viure un altre tipus de vida, que de fet és el que estem vivint ara.
Ja sabia jo, veus, Santi, que havia de començar ella. Havia de començar. Vinga, toca, va, Maria. Ja ens llancem.
Jo no creo en mundos paralelos. Yo creo en mundos diferentes. A lo mejor sí que... No son paralelos porque no van al mismo ritmo, o sea, al mismo tiempo. Sí que son paralelos porque son dos líneas prácticamente iguales, a lo mejor. Pero yo, más que paralelos de, pues eso, ¿no? De vivir lo mismo pero diferente, sí que pienso a veces que eso del futuro y el pasado, que también puede ser una línea paralela a lo que estamos viviendo ahora, evidentemente, eso sí que me lo creo más. No sé por qué por ahí tiro, ¿sabes? Que a lo mejor estamos en el 2020 y paralelamente podemos dar un salto y vivir, pues eso, en el, yo qué sé, en el 3017, en el 3020, ¿no? Mil años más, yo qué sé, ¿por qué no? Uh-huh. Eso estaría muy bien.
Un regreso al futuro.
Pues, regreso al futuro, al pasado, sí. Uh-huh. Sí, eso sí.
Però després sintonitzarem, parlarem amb la persona que va donar en el seu moment origen una mica a aquesta història, amb Xavier Balbuena, curiosament professor de Santi, de Ciències. Per tant, parlarem a veure què tal era Santi com a alumne.
Va ser fa molt de temps ja,
Però el tenim al contacte, l'has proporcionat tu mateix, vaja, i la veritat és que li he comentat i sí, està amb moltes ganes d'així, a mitjà del programa, quan ja sapiguem una miqueta més de tu, Santi, perquè volem saber una miqueta, a banda, jo com a mínim personalment tinc curiositat perquè sé que a part del cinema, a part de ser de formació científica, que ho ets, doncs et dediques molt a la fotografia, tenies un projecte que vaig estar seguint a través d'Instagram. M'agradaria que comentessis això una mica en general, vull dir, com conjuntes la teva vida així de científic, d'artista, i bueno, no sé, fes-nos un cinc cèntim de l'origen de tot plegat, del teu origen propi com a persona inquieta, que fa coses com tots els catalans, no?
Tot plegat és una mica paranoic, no? Potser hi ha gent que m'ho pregunta, diu i com fas tantes coses, d'on treus el temps? Dius, pues mira, no ho sé, jo crec que visc en mons paral·lels que estan al mateix temps. Perquè si no... Però és veritat que m'agrada fer coses, no... Soc inquiet, no sé estar-me quiet. I el cert és que a mi quan em preguntaven de petit, tu què vols ser quan siguis gran? Jo deia, jo el que vull ser és director de cinema. Però no ho sé, en algun moment,
sí?
Suposo vaig veure alguna pel·li, vaig mirar alguna pel·lícula o alguna cosa, em va cridar l'atenció, dic, jo vull ser director de cinema.
Quina? No te'n recordes?
No,
quina
va la primera ser pel·lícula que vaig anar al cinema a mirar va ser E.T. Uh-huh. Ja tinc una edat, Però va ser la primera vegada que vaig anar al cinema. No recordo si va ser aquesta, perquè no recordo ni el fet d'anar al cinema, És una cosa que sempre m'han explicat els meus pares, però jo no me'n recordo. Però suposo que el cinema que vaig veure en aquells moments, també el cinema que recordo és el cinema dels 80, que és un cinema molt imaginatiu, fet amb un pressupost bastant baix. Les pel·lícules dels 80 era un cinema fantàstic, poses a pensar... Pel·lícules que em podrien agradar en aquell moment, La història interminable, que és molt xula i segurament al seu moment va costar una pasta, però que ara la mires i dius, té un format una mica cutre, o pel·lícules més de terror, tipus Pesadilla en Elm Street, que és una pel·lícula molt imaginativa, però que dius, no teníeu recursos per fer aquesta pel·li, teníeu molta imaginació i no idea de desenvolupar, però com la tiràveu endavant? Suposo que aquell cinema que vaig veure va ser el que em va fer tirar aquesta il·lusió de ser director de cinema. Llavors, com no podia fer cinema perquè era petit i no tenia mitjans, el que feia era escriure relats curts. M'agradava escriure la revista de l'institut i del col·le, escrivia les redaccions aquestes típiques i tirava d'imaginació. I anava escrivint. I sempre, a mesura que anava fent, també feia jo coses al meu compte en una llibreta. I deia, mira, aquestes històries alguna vegada les gravaré, com si fossin un guió.
Que guai.
Que bueno.
Clar, després no ho feia, perquè no tenia mitjans. El que tenia era una càmera de Super 8, d'aquelles antigues, que allò era més que arrabalar el carret, ah, sí, i tot allò. Eren les bobines aquelles. I jugava amb les bobines que tenia de pel·lícules, les tallava, les enganxava amb acetona, que es feia, i res, amb allò, no anava enlloc. Després tenia una càmera de VHS, intentava fer algun curtmetratge, però allò tampoc sortia bé, que podia sortir, no podia sortir res. I en el moment que va arribar, ja estem parlant de que va passant el temps, i t'arriba el moment que et diuen, bueno, i ara què vols estudiar quan has d'anar a l'institut i després a la universitat? I dius, ai, jo vull estudiar direcció de cinema. I dius, potser hauries de fer alguna cosa que et doni més de menjar, no? Aquestes coses que et diuen, sí, i tu dius, sí, bueno, sí, 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 potser sí, no sé, i vaig fer telecos, un canvi. Bueno, sempre he pensat que l'enginyeria en el fons és la vessant més creativa de la ciència, té una part de ciència que a mi m'agradava, i amb enginyeria podia fer coses, jo també volia ser inventor, és que jo volia ser moltes coses.
Està molt bé.
Multipotencial, sí, clar que sí.
Però a mesura que anava estudiant, doncs, la carrera, i al final em vaig doctorar també en telecomunicacions, ara ja puestos, pues ja li dono voltes, doncs intentava tirar de la passió del cinema. Va arribar al món digital, va democratitzar una mica el poder fer cinema, sí, perquè era molt més fàcil, podies editar volcant les imatges a un ordinador i editant, era molt més senzill que no pas abans amb tres vídeos allà i ara el rec, el play, el stop. I allò va ser més senzill. Van començar a fer curtmetratges d'aquests per festivals express de 48 hores. Potser sona, no? De tres premisses, i en un cap de setmana fas un curt. I allà es van començar a foguejar en el món del curtmetratge. I un curt, el darrer que van fer, va tenir una mica més de tirón i d'enganxada. Va guanyar un premi del públic d'un festival i mira, va ser... Ui, et dona empenta.
Sí, clar, clar, clar.
Quin va ser aquest curtmetratge?
Relaciones globales. Un curt que van fer per un festival de l'Hospitalet de Llobregat al Metrópolis.
Metrópolis. Jo també
estuve. Famoso en el mundo,
sí,
entero.
En el Metrópolis. Creo que tú también has estado, Laura, en el Metrópolis, ¿no?
No.
Yo estuve como, sí, estuve como actriz también.
¿Sí?
Sí, pues, me pillaron.
Pues igual hasta hemos coincidido, pues en alguna, sí, edición.
Yo hice uno que se llamaba La Profesional, con, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, no sé qué, Mayo, puede ser. No me acuerdo cómo se llaman los dos directores que había. Hace tiempo ya, ¿eh?
Han pasado tantos cortos por ahí. Sí. Relaciones Globales fue el último que hicimos. Y digo el último porque además sabíamos que iba a ser el último.
¿En qué año?
Es que no me acuerdo del año.
2013, creo.
Puede ser. Es que pero tú lo vas a saber mejor que yo, pero, pero puede ser que sí. Pero por edad ya sabíamos que no podíamos participar más, porque para dirigir, para llevar el corto, al menos en aquel entonces, había un límite que creo que eran 35 años.
¿Ah, sí? Ah, eso yo no lo sé, ¿ves? Eso yo no lo sé, como era como actriz, como...
Sí, sí, no todos los miembros del equipo, pero al menos el que firma el corto...
¿Ah, sí?
Si no me equivoco, no querría meter la pata, ¿eh?
Ah, no sé.
Pero en su momento sí.
Y... 2013.
2013, a ver.
Pues fíjate...
Pues igual.
Pues ese dijimos, como va a ser el último que hacemos, vamos a pasarlo bien.
¿Y cómo sabía la hora? Vivo en un món paral·lel i llavors ha entrat allà
amb la màquina del temps.
No, però ho ha dit sense mirar-ho, després ja ho ha mirat.
No, sí, sí, no, és
que... A mi m'ha acabat d'espantar.
Informado.
No sé ben si és Laura Kraus o... Donada la volta o no sé.
Laura Kraus.
Exacte.
Bueno, pues això...
Fa un any era Laura Kraus, fa just un any era Laura Kraus.
Sí?
A la tele. Em va fer una entrevista a la tele i em van posar Laura Kraus. Va ser per aquestes dades.
Ja passa això. Bueno, que com era l'últim vam dir, va, anem a fer un curtmetratge per passar-ho bé, que sortim tots els amics i això, i ves per on va ser el curtmetratge que va guanyar el Premi del Públic, va agradar més, jo crec que allò transpirava un bon rotllo això, i ja no em van fer més, per aquell festival, eh? Es va quedar tot una mica aturat i va ser, doncs, si ens agrada el tema, per què no fem un curtmetratge amb una mica més de temps, que no sigui fer un 48 hores i tal, que va sortir aquell d'Eclipse, que va ser el que vam venir a parlar en el 2018.
Oh, que maco. Que triste, melancòlic.
Sí, una mica.
Molt xulo,
era un moment especial i complicat, i sí, va néixer aquell curt. Bueno, i passat allò va ser, doncs, fem una miqueta més, i ha sortit ara La Mujer Invertida. Doncs ala, anem a fer... El Xavier Balbuena va veure el curtmetratge d'Eclipse al moment que el vam estrenar, li va agradar. Ara ho podrà dir ell, potser diu, no tant, no, sí.
Ara veurem, això ho veurem de seguida.
Li va agradar, i després xerrant, després de la projecció, va dir, mira, doncs, ell havia fet cinema, una altra persona que fa moltes coses. Jo crec que m'inspiro en ell, perquè realment és ell el que fa moltíssimes coses. I em va passar un parell de contes, diu, pues si t'agrada algun d'aquests, un d'ells, La Mujer Invertida, diu, te'l cedeixo, jo et deixo el conte i tu em presentes els personatges que jo he ideat, me'ls presentes de carn i os a la pantalla. I així ho vam fer, van passar coses pel mig que van fer que es quedés una mica aturat, i ara que ens vam poder posar va ser, tirem endavant. I va sortir, i va venir a l'estrena, i va ser, mira, aquí tens l'Anna, a la teva Mujer Invertida en persona, en la pantalla. Oh,
ell no m'havia vist.
No l'havia vist. L'exercici era aquest, precisament. Mm-hmm. Era el... Dono el compte, no vull saber res, fins que tu em presentis els personatges en la pantalla. Va ser com anar a un examen una altra vegada, davant del profe, dir, ei, mira...
Doncs li preguntarem de seguida a veure quina va ser aquesta impressió. No t'ho preguntem a tu, però em sembla que va ser favorable, perquè si no, doncs hauria de dir, bueno, mira, ja no vull saber res ja de Santi Planet. Podria passar, però no ha estat així. I bueno, i vosaltres que l'heu vist ja, Laura, què comentaríeu sobre el curtmetratge? I Eva Maria?
Jo quería preguntarte, yo como siempre, aquí, que quería preguntarte si hiciste casting para los actores.
Detallitos.
O cómo fuera esa... Detallitos escabrosos.
No. Porque le interesa.
Sobre todo, claro, mi parte de actriz me interesa mucho, mucho, y mi parte de coach, de actores, y mi parte de dirección también me interesa mucho, mucho. Ajá. Todo.
Pues la verdad es que no hicimos casting porque ya casi como que estaba hecho. Cuando hicimos Eclipse, la actriz que hacía de niña, porque era niña, la protagonista, su madre, que la habíamos conocido durante el rodaje, yo como que lo tenía muy claro, lo tenía muy en mente. ¿Sabes cuando lees un papel y tal como lo estás leyendo ya estás viendo a la persona? Uh-huh. Ella había hecho teatro también, bueno, es actriz, y fue de, es que yo creo que es que eres tú.
Qué bueno.
Hay veces que tienes la persona así, se lo ofrecí, lo leyó, le gustó, y fue como, y además qué suerte que hayas dicho que sí, porque llegas a decir que no y hubiéramos tenido que hacer casting con claro. Todas las complicaciones que eso conlleva. Bueno. Eso por el personaje principal. Luego los dos personajes secundarios, Miguel y Claudia, aquí tiramos de conocidos. Yo conocía a Miguel, al personaje de Miguel, a través de un amigo que seguía a través de redes sociales, y también pensaba, digo, yo creo que este papel es para ti. ¿Sabes cuando haces un casting? A veces a través de los contactos. Es feo decir a través de redes sociales porque tampoco es que bien fuera así. Son a través de contactos que ya conoces. Y que a veces tienes la suerte de que esa gente que conoces crees que encajará, y además se lo ofreces y ves que además aceptan y dices, bueno, perfecto, porque si no se complica. Además, cuando hablas de una producción que lamentablemente es de bajo presupuesto, ya, que no puedes ofrecer según qué condiciones, es muy triste a veces tener que pedir el favor de, oye, ¿tú querrías salir en un corto? ¿Qué voy a hacer? Y
sí, al final siempre tiras de amigos o de conocidos, uh-huh, de conocidos que sabes que no te van a fallar ni te van a meter en problemas ni nada, ¿no? Uh-huh. Yo también hago eso cuando dirijo. Sí, porque
eso te iba a preguntar. Tú...
No,
yo claro, te hago la pregunta también, como directora.
No, yo ya tengo los actores en la, yo cuando escribo algo ya tengo más o menos los actores también en la cabeza de quién puede encajarme y también quién me puede resultar, porque uh-huh, claro, es lo que tú dices, es muy complicado. Además, sí que se me han ofrecido muchas personas por internet y me han dicho, oye, te voy a mandar un, pues yo qué sé, ¿no? Pues mi videobook y tal. Pero no los conozco. Igual luego ponemos a rodar y yo qué sé. Y, no es que no me gusten como actúan, sino como...
La sinergia, ¿no? Entre que puedes tener...
Sí, el buen rollo, ¿sabes? Porque hay, no actores, sino mucha gente en general que luego te la lía. Te la lía por lo que sea, por, uh-huh, por cualquier cosa, y eso sí que no, o sea, no, porque luego se nota a la hora de rodar, yo creo que se nota después. Entonces, sí, es mejor tirar de gente que ya conoces, que ya hay buen rollo, que ya sabes que si tienes que venir a una hora, te va a venir a la hora, si le pides, yo qué sé, pues una escena complicada, igual no te la sabe hacer, pero no te va a decir que no, ¿sabes? O sea, puedes, tienes más recursos. Yo personalmente, yo no sé si vas por ahí tú también, pero...
Al ser gente conocida, ya sabes más o menos eso. Lo has podido tratar antes el tema, exacto, lo has podido hablar, has podido quedar con esta gente para hacer ensayos, para hacer una comida y juntarnos y ver cómo funciona la gente en un ambiente distendido, no ya actuando, ni leyendo el guión. Es simplemente el hecho, pues eso, de estar en una comida y bromeando, hablando y tal, y dices, pues encajáis o no encajáis. Pero...
¿Tú haces ensayos previos normalmente siempre?
Normalmente no. Vale. Normalmente no, porque fíjate que te decía que venía de cortometrajes de 48 horas. No, claro, no había
no,
margen.
No, claro.
En Eclipse sí que ya habíamos hecho ensayos previos. Sí que ya hicimos alguna cosa, pero como eran dos personajes y en el fondo el papel... Te iba a decir que es sencillo, no era sencillo, lo que pasa es que en el papel de Dulos, que era la actriz protagonista, un papel muy complicado, pero es que lo clavó y fue impresionante. Este papel, este corto, que los papeles eran más complicados, aquí sí que hicimos ensayos previos, sobre todo con la protagonista,
claro,
porque tenía dos papeles y encima uno de ellos muy complicado, que es un papel un poco de una persona bipolar,
sí,
y aquí tuvimos que trabajar mucho el personaje, además con Stanis Aboal, que nos hizo de coach.
Vi los títulos de créditos, ¿verdad?
Que le dio una profundidad al personaje para que tuviera más punch en el guión, en la historia, y aquí sí que ensayamos.
Ensayaste.
Si no hubiera sido complicado. Después también en los ensayos te das cuenta si hay cosas que tienes que retocar, si el papel lo tienes que, algunas frases reescribirlas, modificarlas. Pero claro, es complicado, ¿eh? Porque te supone más tiempo, te supone encontrar sitios. Tenía con la suerte del equipamiento Torrebarrina, de Hospitalet de Llobregat.
Qué bueno.
Que tenían el espacio para hacer los ensayos.
Qué bueno.
Ya lo sabes, que es complicado.
Els oients ja ho saben i ara es comprova que, de fet, el cinema ja es veu que és un món paral·lel també, no? Parlem de mons paral·lels.
Sí.
Efectivament, vull dir, la Maria s'ha posat a preguntar coses tècniques, no, d'allò, i és com un altre món, eh? Vull dir, pels que no necessàriament no estem dintre, tot i que jo en els últims temps doncs, alguna cosa estic fent, no? Però, bueno, es comencen a parlar d'una manera, no?, d'una forma. Parlaven també de quines històries o quines pel·lícules, Santi, podien tenir a veure amb aquesta història, no?, de mirades a través del mirall, de transformació d'un personatge, d'entrades en un món diferent que no és l'habitual. Jo parlava i tinc molt present una pel·lícula de Xavier Dolan, que es diu Enemy, que és una pel·lícula, bueno, amb un Jake Gyllenhaal, bueno, com sempre, no? Però aquí és superinspiradíssim, on està buscant per tota la ciutat, és un professor, curiosament també, de ciència, si no recordo malament, que està buscant el seu altre jo, i llavors hi ha una recerca així existencialista d'una profunditat considerable. Me'n recordo que a Santi Serrano li va impactar i deia, bueno, no he entendido mucho, però m'ha agradat la història, no? I deia també que d'alguna manera Christopher Nolan sempre parla, si us fixeu, de mons paral·lels. Sempre hi ha l'entrada en el món dels somnis, sempre hi ha un personatge que ell mateix, per exemple, sap que té una limitació de memòria, en el cas de Memento, no? Llavors crea un món paral·lel dintre del seu propi cap per anar fent una vida suposadament normal, però que vas descobrint que és un caos absolut, o l'última de
Tenet,
no?, que també és, bueno, dintre del món de l'entropia, no?, vull dir, mons paral·lels en el sentit que hi ha un temps cap endavant i la possibilitat de que hi hagi un temps cap enrere i que aquests dos temps s'ajuntin. Vull dir, sempre Nolan va per aquí. I tu em parlaves d'una pel·lícula, que ara posarem una miqueta de la banda sonora mentre truquem a Xavier, que no he pogut veure finalment, però que em crida molt l'atenció, que és Mirrors, que sembla que és una pel·lícula prou significativa, no?, dintre d'aquest món, amb el Donald Sutherland i amb música, curiosament, i d'allò de Javier Navarrete. Explica'ns una mica aquesta història.
No sé si l'heu vist, la resta Mirrors.
No.
Diria que és un remake d'una pel·lícula japonesa, aquestes que s'han fet molt sovint, aquestes pel·lícules de terror. Mirrors explica la història d'una família que d'alguna manera s'intercanvien o veuen que els reflexos que hi ha darrere del mirall són una altra realitat, són ells, però són altres personatges que d'alguna forma volen venir a aquest món i les seves intencions no són gens pacífiques, tot el contrari. Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula. Wow. És molt xula perquè Javier Navarrete fa una adaptació de la peça d'Astúries d'Isaac Albéniz.
Sí, sí, sí. Aquesta precisament és el tema principal.
Astúries,
sí. Sentim un segons.
Wow.
Entonces a mí me sembla espectacular. Yo creo que la película m'agrada, no us diré que és una pel·lícula que jo considero una obra mestra, però sí que m'agrada, m'enganxa. És aquestes pel·lis que m'agrada el cinema de terror i aquesta em fa una mica de por, em fa una mica de respecte per la temàtica potser, però a mi m'agrada molt el cinema en el conjunt, la fotografia, la música, la banda sonora. Les bandes sonores m'agrada molt. Quan faig una pel·lícula m'agrada cuidar la banda sonora. Tenim la sort de tenir el Joan Claudi que fa unes músiques, jo trobo que molt xules, m'agrada molt i les cuidem molt. I em fixo molt en això, i aquesta pel·lícula m'apassiona per la música. L'adaptació del Beniz que fa Navarrete és
super, és una passada.
Aquesta cançó és de guitarra, i aquí fa una versió orquestral.
Sí, és verdad.
Aquí te suena, no?
Sí, que me suena.
Aquí és una versió orquestra con coros i tal, i tota la pel·lícula va sonando variacions d'este tema, és molt xulo.
Guai.
Anirem sentint durant la segona part del programa, que de seguida començarem, i reprenc l'afirmació que he fet al començament perquè tu també ens diguis la teva visió, ara que ja et coneixem millor, que ens has fet aquest recorregut per la teva biografia, per dir-ho així, artística. Aquesta reflexió, no?, sobre si el cinema ja de per si ja tracta sempre pràcticament mons paral·lels, no? I com veus aquesta idea?
Això és una cosa que sempre m'ha agradat pensar, perquè vaig llegir una vegada que ho deien de Tarantino. Quan el món de Tarantino, o sigui, el cinema de Tarantino és un altre univers, té unes altres regles. La violència extrema de Tarantino en el cinema és com de moneda de canvi habitual. O sigui, en el món real hi ha molta violència, però no tanta com a les pel·lícules de Tarantino, i tan normalitzada almenys.
De fet, ell inventa una realitat alternativa moltes vegades. A més d'una pel·lícula, ell decideix que la història no li agrada com ha anat i fa un...
I la canvia.
Ho
ha fet ara, en aquesta darrera, que ara no...
Sí, la Hollywood.
Era una vez en Hollywood,
no?
Aquesta, per aquí.
I canvia la història completament, i a més ho fa amb una normalitat total, i és com, bueno, i per què no? I és que és el que he dit en alguna ocasió quan m'han preguntat, dic, és que el cinema en si mateix és un univers que crea les seves pròpies regles i que tu, com a espectador, has d'entrar a jugar en les regles de joc que t'estan ensenyant a la pel·lícula. Si jo en una pel·lícula et dic que tu pots canviar amb el teu reflex del mirall, si ho faig bé, tu pots arribar a creure com a espectador, i és com, bueno, i allò ha de ser normal, veus? I t'has intercanviat, i ara passa tot això, i tu com a espectador, si entres en aquest joc, ho assumiràs com que pot ser i entraràs en la història. Té les seves pròpies regles. Clar, les ha de crear el guionista, i tota la pel·lícula les ha d'encabir. Si ho fas bé, l'espectador entrarà allà. Com l'espectador no entra, i les regles de joc que defineix la pel·lícula és quan la pel·lícula no t'entra. Tu deia Memento, per exemple, és una pel·lícula que et presenta una cosa completament estranya, però bueno, el director t'ho planteja d'una forma que et diu, però això podria ser, i tu que estàs veient la pel·lícula dius, sí, per què no?
Una pel·lícula que també és com paral·lela, creo yo, a ver qué pensáis vosotros, es Requiem por un sueño, que va como el chico va, digamos, hacia adelante y la madre va retrocediendo hacia atrás, se encuentra en un momento, no sé si la habéis visto,
sí.
Entonces, las vidas de los dos, digamos, lleva un momento que se separa, o sea, se juntan, están casi iguales y luego se van separando, y él vuelve para atrás, digamos, a ser como más normal, y ella se va para el otro extremo, ¿no? No sé si también sería una vida paralela.
No, no lo había visto así, pero sí.
No sé si, claro, las vidas de los dos son paralelas, pero al revés. O sea, no es Memento, que no va para atrás, pero sí que es verdad que empieza... Primero él empieza como la degeneración, y luego llega un momento que es ella la que empieza a degenerar y acaba no quiero hacer spoiler, pero acaba como diferente, ¿no? Un poco diferente, como mínimo.
Y en el fondo es una película que retrata un tema muy real, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que te lo explica de una forma que son sus reglas de juego para explicarte la historia.
Sí, como en dos raíles.
Y con esa estructura visual tan potente que tiene, de nuevo esa banda sonora tan potente.
La que también tiene un mundo paralelo, creo yo, es Olvídate de mí. No sé si la habéis visto.
No la he visto, sé cuál es, pero no la he visto.
Vale, que sale Jim Carrey. Esta también parece mundos paralelos, porque digamos que ellos quieren quitarse, ¿no?, la memoria, y se la van quitando y vuelve, siempre vuelve. Es como si vivieran eso en un mundo paralelo, ellos están haciendo un mundo y de repente, ¿no?, pues vuelven y vuelven y vuelven otra vez al mundo real. O sea, están viendo como un mundo diferente. No sé, claro, si no la habéis visto, no, pero pues es muy chula.
Hay, hay una película, Coherence, no sé si habéis visto Coherence. No. Es muy de cine independiente, que la he descubierto ahora por casualidad en Amazon Prime. Es en Prime Video, vaya. La puse sin saber lo que iba a ver y habla precisamente de universos paralelos, pero sin darte cuenta, ¿eh? O sea, te introduce en una cena de amigos, están cenando, están hablando y de golpe ven que pasan algunas cosas extrañas. Y entonces hay un momento en el que se dan cuenta, igual hago un gran spoiler, pero...
¿Es nueva?
No.
Si no es nueva.
Va a estar Sitges, fa uns 3 o 4 años.
Sí, pues entonces puede hacer spoiler.
Además nos voy a contar spoiler el final. No, bueno, además comienzan a... La premisa la resuelven un poco al principio, luego está el desarrollo de la película, pero ellos se comienzan a dar cuenta que... Por alguna circunstancia, bueno, si pasa un cometa, que lo comentan, es que está pasando un cometa y tal, ven que pasan cosas por las cuales ellos están cruzando a universos paralelos.
Sí, sí que veis la película, sí que le veis.
A universos paralelos sin darse cuenta de que lo están haciendo, porque esos universos paralelos son prácticamente iguales, salvo por alguna diferencia.
Y pasan de una casa a la otra hoy, y a un crim per allà.
Que és exactament la mateixa.
Sí, exacte, se la van trobant.
I no se n'adonen, perquè els personatges són ells mateixos, i és com... i no se n'adonen del que està passant. I el que parla una mica és de la física quàntica, que aquesta teoria de la física quàntica que et diu és...
Això era una pregunta que tenia.
Sí?
Explica.
Tu vas caminant pel carrer i estàs a punt d'ensopegar, però, ui, no ensopegues. Doncs la física quàntica marca que, bueno, hi ha un tu que no ensopega, però hi ha un tu que sí ensopega. Uh-huh. Llavors aquí hi ha una bifurcació. Vale, però ara continuen per universos paral·lels. Ara hi ha dos Santis, no? Un que ha ensopegat, un altre que no ha ensopegat. El que no ha ensopegat continua amb la seva vida, però potser li passa una cosa en la que es pot tornar a desdoblar. Però el Santi que ha ensopegat també li passa el mateix, potser s'ha fet mal i ha de venir una ambulància. L'ambulància arriba o l'ambulància no arriba, doncs es torna a dividir la història.
Ah, vale.
La física quàntica del que parla és que els universos paral·lels es van desenvolupant com un ventall, però de forma infinita.
Això és los enantiòmeros o algo així? No,
mira com...
Ho estic pronunciant. Bueno, enantiòmeros.
Ara precisament...
Si aixeguem el bueno, us ho explicaran.
Precisament ara ja tenim al professor escoltant a l'alumne i volien saber què li sembla a Xavier Balbuena. Gràcies per estar aquí, Xavier. Què li ha semblat aquesta xerrada que ens ha fet ara el Santi? És tot correcte?
Bon vespre. Bon vespre. Salutacions a tots i especialment una abraçada al Santi.
Una altra per tu.
Bueno, ha estat un plaer escoltar aquesta interessantíssima conversa sobre universos paral·lels, no? I ja que ha sortit la paraula, pues, enantiòmers, no?
Gràcies.
El que suposo que voleu saber és sobre l'origen, no? del curt, de Mujer Invertida, imagino.
Moltes coses volem saber. Per exemple, això que acabes de dir. Sí.
Comença per aquí, exacte.
Bueno, pues, per exemple, no? la idea va sorgir perquè efectivament, o sigui, hi ha un tipus d'isòmers moleculars, que són molècules que tenen la mateixa composició atòmica, estan formats pels mateixos àtoms, units de la mateixa manera, però que van més enllà d'això. És a dir, realment és la imatge especular, la imatge al mirall, l'una de l'altra. Si construïm una maqueta d'una molècula i la fem que es miri al mirall, la molècula que es veu a l'altra banda és el que es diu un esteroisòmer, isòmer espacial, concretament un isòmer especular, no? Un enantiòmer. Llavors, clar, el que és sorprenent és que aquestes dues molècules, que les veuríem i diríem, no, pues, si són iguals, tan iguals com nosaltres amb la nostra imatge, doncs no són iguals, o no sempre són iguals. Hi ha una gran part de biomolècules, de molècules les que formen part de la composició dels organismes vius, que realment tenen propietats físico-químiques diferents. I això és el que és sorprenent, no? Dues molècules amb un matís tan subtil que presenten comportaments diferents i propietats diferents. Llavors, clar, si ho allarguem, la persona que nosaltres veiem en el mirall, quan ens mirem cada dia, els que us mireu cada dia, jo soc dels que no, és el que diuen tots, però tots ens mirem. Doncs el que mirem, el que veiem a l'altra banda, totes les seves molècules estan invertides i, per tant, no és nosaltres.
Claro.
La qüestió és en què ens diferenciem, per què ens diferenciem.
És a dir, que el mirall, la nostra imatge...
Donar, pues, una explicació, no?
Seria el nostre imatge, el mirall, seria el nostre enantiòmer, per dir-ho així,
sí,
però
sí.
Macromolecular, no? Vull dir, no...
Exacte, exacte, mm-hmm. En una escala macroscòpica.
Mm-hmm. És fascinant, això, eh?
És interessant, és interessant.
Clar, quan...
Però, per exemple, és obvi, si tu, qualsevol mm-hmm. asimetria que tens en el teu cos, per exemple, mm-hmm. una piga en una banda, a la que tu et mires en el mirall,
sí.
l'altra és... la té en l'altra banda. Mm-hmm. Per tant, ja no és igual a tu. Mm-hmm. La qüestió és si pensa com tu.
Mm-hmm. Que bueno.
Vigileu, perquè estem parlant d'una idea, d'un concepte, bueno, podríem dir científic, però simplement de realitat molecular, de com estan construïts els nostres cossos mateix, que ja ho ha dit Xavier, no? Que nosaltres tenim doncs sucres, segurament glúcids o lípids,
sí,
que tenen aquestes característiques, vull dir que tenim dintre del nostre cos tota aquesta densitat de concepte, i això transportat a l'argument d'una història, no sé què et va semblar quan vas veure tot això transportat mm-hmm. al cinema, perquè ara ens deia abans el Santi, bueno, l'aventura era que el professor, que Xavier Balbuena, no sapigués res fins al dia de l'estrena. Quina cara se't va posar? Què vas pensar?
Ai, jo vaig gaudir moltíssim, mm-hmm. sincerament ho dic, va ser un plaer, perquè a veure, el cinema és un art col·lectiu, és un art d'equip, no? I llavors és molt adrenalínic i sense haver tingut aquesta participació adrenalínica, perquè jo vaig escriure en la soledat del meu despatx i després han estat altres els que han batallat, diguem-ne, amb les càmeres, amb la il·luminació i amb tot això, no? Però sí que et sents partícip d'un projecte global en el que bueno, pues he posat el meu granet, no? Realment és molt xulo fer treballs en equip, és molt xulo fer projectes en equip, perquè, ostres, et vas realimentant, no? Jo quan l'altre dia veia el curt i veia el talent que havia ja desplegat des del director, òbviament des del Santi, fins a l'últim actor que participava a l'equip de producció, dius, ostres, tu, que xulo haver pogut participar en això, però sense desgastar-me, no?, física i psíquicament, que amb un rodatge que és duríssim.
És veritat. Ho és, ho és.
Llavors, orgullós, no?, de l'alumne. Ja ho estava quan era alumne.
Vull dir... A veure, és que ara... Tota l'estona estic parlant del professor i de l'alumne, per a mi el Santi ja no és professor i alumne. Em pot ensenyar perfectíssimament moltíssimes coses. Això va ser un rol que vam ocupar en un determinat moment de les nostres vides, però ara ja no, que va. Podria ensenyar mil coses, el Santi.
No sé.
Bueno, ara fa un momentet aquesta xerrada, no?, sobre la... Parlàvem de cinema. Jo no sé si, Xavier, ets així aficionat al cinema
molt,
també.
Molt, molt aficionat, sí, especialment al fantàstic.
Doncs et fem una mica també aquesta pregunta, aquesta reflexió, si el cinema de per si, el que ja han contestat Laura, Eva Maria, que són les persones que estan aquí també, Maria Milara, Laura Kraus i Santi, de si el cinema de per si ja és un art especular, vull dir, ja és un art en el qual traspassem com una frontera, com una línia o una superfície i ens col·loquem en un altre món. I si recordes pel·lícules que et vinguin al cap, Santi ens parla de Mirrors, per exemple, jo parlo de tot Nolan, de la última pel·lícula de Tenet, per exemple, parlant del concepte
sí, d'entropia,
de la simetria que pot provocar el temps cap a una banda, cap a una altra, doncs això, que ens donis la teva visió del cinema en general respecte a aquest tema, no?, dels mons paral·lels i exemples concrets que em vinguin al cap o que tu coneguis.
Ostres, la veritat és que no és una pregunta que m'hauria d'haver preparat abans.
Aquí perquè... fem preguntes d'aquest tipus, del millor, o sigui, la persona...
A veure, em ve així de primera una pel·lícula ben diferent, no?, que és La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen, en el que sí que hi ha aquest joc entre l'espectador i la pantalla, en el que, bueno, al final, el que són actors són d'alguna manera passant a Montreal i els que estan a Montreal passen a la pantalla, no? Hi ha aquest joc diferent dels que heu descrit, però d'alguna manera també penso que juga amb aquesta pantalla que rebota amb l'espectador.
Tota la raó, sí, sí, no sé si m'havia corregut, però exacte, ja simplement com a argument bàsic de la pel·lícula, com a la pantalla i que ens permet estar davant i darrere.
Sí.
Molt bé, doncs jo no sé si Santi i Xavier volen conversar una miqueta, volen parlar una mica més sobre...
Jo, del que estàvem parlant, o sigui, el Xavier, que tu dius que vas gaudir molt durant l'estrena, i jo realment vaig gaudir molt agafant la teva història que vas escriure i traslladant-la a imatges, i mai havia treballat amb una obra que no fos escrita per mi, i llavors va ser com el primer cop que adaptava un conte, i va ser... Bueno, és que a més és una història superxula, a mi m'agradava molt el conte, tenia un ritme endiablat, que ho vam estar parlant, no?, i fer la traducció d'aquest ritme endiablat en literatura a la pantalla, bueno, aquestes 3-4 pàgines que tenia el conte i a doble espai, traduït a 20 minuts de curtmetratge, i a més és perquè donava per més, però s'havia de mantenir el ritme també de l'obra original, perquè era part de la gràcia, de l'encant.
El ritme en narració i en cinema ho és tot. És a dir, el ritme, és igual si dura 18 minuts o si dura 3 minuts, però la qüestió és que ha de tenir ritme, no? Jo penso que ha de ser l'obsessió d'un escriptor i també d'un cineasta, i jo em penso que quan em vas dir, no, és que dura 18 minuts, em va semblar moltíssim, però després ho vaig veure i vaig dir, hòstia, no, se m'ha fet curt, ha estat bé, té la durada adequada, que és el que ha de tenir, no? Doncs, una obra.
Doncs això està bé, però bueno, que va ser, sempre ho he dit, sempre he pensat, ara quan ho deia, dic, bueno, és que Xavier Balbuena és una persona que fa moltes coses, dic, jo crec que m'inspires, no?, perquè intento fer el mateix, quan jo he estat professor després amb el pas del temps i havia de fer classes, tenia molt present, era com faria el Xavier Balbuena les classes per explicar aquestes coses, quan havia d'explicar la successió de Fibonacci als alumnes de càlcul per estudiants d'arquitectura, pensava, dic, home, és que la successió de Fibonacci i la proporció àurea té molts exemples en el tema arquitectònic i tal, i tenia sempre com molt present, perquè recordo que les teves classes de ciència estinaven molt per aquí, per fer coses molt visuals, molt interactives, molt...
I això, perdona, però és molt maco, eh? O sigui, tenir en ment un professor a l'hora de no sé, quan creixes o tal, perquè tot el que t'ha ensenyat aquesta persona és molt maco. Vull dir, a mi em passa també un professor i és com xulo, no sé.
Jo crec que tots en tenim alguna referència,
no? Sí, per això.
Bueno, per lo que sigui, a vegades no és tant el talent, jo penso, del professor, del mentor, sinó un moment determinat en la teva vida que, per lo que sigui, aquella persona entra bé o lo que fa d'alguna manera et sembla adequat i mira, pues queda, no? I en aquest cas t'ho agraeixo molt, és el dia que et pogut donar una referència.
Lo que
vull aportar és que lo que he dit abans, no? Jo crec que veig la teva energia, no? Veig la vostra energia, perquè tinc la sensació que tots els que esteu parlant aquí sou extremadament joves, com ho sembla.
Oh. I gràcies. Gràcies.
I de veritat que ostres, és que un rodatge és duríssim, o sigui, és duríssim. Jo he fet algun rodatge i acabar esgotat, i si ets el responsable, ja no et dic, no? I ara, o sigui, el fet de jo me lo guiso, jo me lo como a casa meva, ajuntant lletres per a formar un text, i després que vingui algú i et digui, no, és que mira, a mi m'agradaria fer un curt d'això, no? Escolta, te lo regalo, o sigui, tot per tu, vull dir, encantadíssim.
Va ser un plaer, quan em vas dir, ei, mira, que tinc aquest conte, i el vaig llegir, dic, i a més me'l cedeixes per fer-ho, i diu, sí, i va ser com, de verdad, és com, és un regalo, realment ho vaig pensar així.
Doncs de mentalitat són tots molt joves, els que estem aquí en el programa, l'edat potser, bueno, hi ha diferències, però per una banda és veritat que és molt maco el que estem vivint, el que destacava Laura avui, aquesta relació entre professor-alumne que ja després doncs, també és professor, i jo sí que us animo, perquè m'atreu, m'agrada molt la idea de continuar amb aquesta idea d'agafar conceptes científics, podríem dir-ho així, i il·lustrar-los amb històries d'aquesta densitat com la de la mujer invertida, que ara ens quedarem, Xavier, a continuar desgranant una miqueta la història, i moltes gràcies per la teva participació avui
al programa. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer, i una abraçada ben forta a tot l'equip.
Gràcies. Doncs seguim sentint aquesta música especular, espectacular també, però especular, de Javier Navarrete per la pel·lícula Mirrors, i anem a aprofundir una miqueta més, que ens queda encara doncs la base, no? Tant de com es va fer, que això em sembla que seria Eva Maria la que preguntaria més, de com la impressió que queda de la pel·lícula, i bueno, i el que s'acaba extraient per artísticament i humanament també, què queda, i també jo preguntaré, i et faig la pregunta ara i després us deixo parlar a vosaltres, què fareu ara amb aquest curtmetratge, perquè acaba de sortir, s'acaba d'estrenar, i on vols portar-ho, on vols que arribi,
doncs,
la mujer invertida, Santi.
Ara el moment és distribució per festivals, els curtmetratges el que tenen... jo crec que el curtmetratge és una cosa creativament superxula perquè no es veu limitada a les als requeriments comercials del cinema llargmetratge pantalla gran i tal, però això té un inconvenient molt gran, i és que no arriba al públic en general perquè no hi ha sales de cinema que els projectin de forma general, o perquè no es projecten per televisió i el públic està molt més limitat, i acaba tancat a un món de festivals tancat, que bueno, per sort hi ha molts festivals que poden projectar, i és on ens mourem, moure'l per festivals i a veure si a algun festival li agrada. De moment hi ha alguns que sí, d'altres sí, que estan que no.
Algunos, algunos, explica, explica.
Esto es porque nos vamos a ver en alguno.
va a ser que sí, explica, sí, sí, explica, sí. Ve explicando.
I bé, clar, és una gràcia veure tant festivals perquè veus a la gent, que també el complicat que és, que amb la situació que estem, quins festivals poden ser més presencials, molts seran online, perds la component d'estar amb el públic, de que algú se't pugui apropar i demanar-te o preguntar-te pel curtmetratge, tenir el feedback en general i tu poder-te dirigir al públic també. És una llàstima no poder-ho tenir. I bueno, això, però el que us deia, el curtmetratge és aquest és l'inconvenient. L'avantatge és que pots explicar històries molt inverosímils, o pot ser molt més arriscat que en el món del llargmetratge a nivell comercial, perquè pots fer una cosa que a nivell creatiu sigui més trencadora i et pots arriscar. Que quiero un plano secuencia, plano secuencia. Quiero un plano secuencia al revés, pues al revés. Y haciendo el pino, pues haciendo el pino. Sí. Que potser és original. I per què no ho pots fer?
Clar, clar, clar.
Però clar, això fa que després no puguis tenir una altra sortida. Pues La Mujer Invertida anirà per festivals. Home, si tinguéssim la sort que algun cinema ho és projectar, o alguna cadena de televisió o això, doncs jo us dono com el número de telèfon després. Ja ens estan escoltant i ja podem fer. Però...
Dic que sí.
A mi el curtmetratge a La Mujer Invertida el que m'ha semblat és que no té concessions. Això és el que m'ha impressionat més. Coses que li pots trobar altres curtmetratges que dius, bueno, però aquest home per què surt d'aquí del llit, jo que sé, amb calçotets, pues aquí no. Vull dir, l'actor li has demanat que surti despullat i és que surt totalment natural, vull dir que sigui així.
És que, perdona, és una cosa que tenim en ment, és quan una parella està en el llit, a més, tal com es veu a la pel·lícula, acabant de tenir sexe, ha passat, és com, bueno, pues, quan estàs al llit i acabes de tenir sexe, no estàs vestit. No faràs un plano explícito allà que dius, home, tampoc cal que sigui gratuït, però si ell ha de sortir del llit i ha d'obrir la finestra, doncs surt del llit i obre la finestra, doncs sí. Va despullat i ja està. No busquem el que sigui morbós o que sigui de, ai, que veurem un tio pilotes. Tampoc és la idea. Però fem-ho que sigui una mica natural. Sí. Que, no, de vegades... Això acostuma a passar molt a les pel·lícules americanes d'Antena 3 a Mediodia, tot el respecte, eh?
Les tenim movies.
Que salen vestides completament.
Sí, sí, que està fent coses allà i és com tota la roba posada, dius, bueno, molt bonic, però no... No cal mostrar segons quines coses, si no les vols mostrar no les mostris, però si les has de mostrar, doncs...
Mostres bé.
No cal que facis pornografia, però sigues més natural, no?
Jo, si voleu comentar, si no, continuo jo comentant i preguntant coses, eh? Laura,
a mi m'interessava saber, a mi sempre m'agraden totes aquestes coses de darrere les càmeres, algun trivia, algunes anècdotes, alguna cosa així que puguem saber.
Ostres, n'hi ha moltes. A mi, jo soc molt de detalls, i com ara teníem molt de temps per fer l'edició, la postproducció, perquè bueno, va arribar el coronavirus i hi havia més temps per fer... Bueno, es va allargar, o sigui, si l'estrena havia de ser al maig inicialment, al final ha estat al setembre, doncs això es dilata en el temps. I m'agraden els detalls, per exemple, matrícula del cotxe. Anna es diu Anna perquè el nom original en el conte de Xavier Valbuena no diria que no estava batejada, no es deia Anna. En el moment de fer el guió vam dir, mira, li direm Anna perquè Anna és un nom és una paraula palíndroma, es llegeix igual tant cap endavant com cap enrere. Canvi. Llavors,
Cuba, sí.
L'Anna quan canvies de personatge, clar, ja es veu que el món està tot al revés. Agafa una revista i diu, ui, tot el text està a l'inrevés, perquè clar, ja està acostumada a llegir en el sentit contrari, però el seu nom no li sobtarà que sigui diferent perquè és Anna, és tant en el com en el reflex.
Ell es podria haver dit Otto.
Sí, però això seria Los Amantes del Círculo Polar. Llavors, a mi no m'agrada. El nom aquest no encaixava. Llavors es diu Miguel perquè, mira, detall, a mi m'agrada molt Mecano i Naturaleza Muerta és una cançó que comença per Anna i Miguel, que bueno, no sé, m'agradava. I va ser, pues mira, Anna i Miguel. I ja està, un detall tonto. I la matrícula del cotxe no és real. Aquella matrícula realment és capicua en el que es veu en el curtmetratge. De fet, és un primer plano de la matrícula. I la vam canviar, i havíem de canviar un número només perquè fos també un número capicua, per representar que el cotxe de l'Anna també té la matrícula que es pot invertir, fins i tot les tres lletres, diria que és KRK, també és palíndroma. Bueno, són detallets així de trivia, no? De,
sí, sí, sí.
De coses que dius... L'ull observador potser se n'adona.
Sí.
Si més no... En postproducció a mi m'agrada que aquestes coses existeixin, aquests detalls.
Alguna pregunteta més d'interioritats del rodatge, Eva Maria?
Ui, jo tengo un montón d'interioritats.
No, però... no pares.
Ahora mismo, como Laura ha preguntado menos que yo, he empezado ahí.
No, está bien.
M'agrada molt a mi com està construït el mirall, no? Vull dir, heu fet tota una arquitectura així simètrica, no?, d'aixeta, però, bueno, s'entén que no...
Sí, això també era interessant saber si era un lavabo, mirall, pica, tal, que existia, o si ho havíeu construït vosaltres.
No, això era un decorat. Bé, tant el lavabo com l'habitació era decorat, era construcció en decorat, en un local que ens van cedir. I la resta d'espais era una casa que vam llogar a Vilanova.
Que bon.
Sempre confon Vilanova, Vilafranca, perdó. Vilafranca, és que era Vilafranca, Vilafranca del Penedès. Dislexia geogràfica. Però això, el lavabo sobretot l'havíem de muntar perquè per poder fer les escenes, les seqüències on es veu el personatge real i el reflex, la càmera s'havia de situar en llocs molt concrets per gravar l'Anna real, però també l'Anna reflexada. Per poder posar la càmera en els angles que corresponia i tal, necessitàvem un lavabo molt gran, que no teníem accés a un lavabo molt gran, i a més que fos d'unes característiques que donessin la idea de família de classe mitjana alta, com són els personatges d'aquest curt, o construir-ho. I llavors vam poder fer en un local que es van cedir, doncs, unes parets falses que podíem moure, i llavors podíem en algun moment que es veiessin les tres parets que es veuen del lavabo, i en algun moment treure una de les parets i poder posar la càmera allà.
Que xulo, eh?
Llavors sí. Aquell, com les limitacions pressupostàries existeixen, malgrat que l'Estanis Agual i la Carmen Lozano, directors artístics del comerç, van fer una feina brutal per fer els decorats, clar, les limitacions pressupostàries són les que són, les rajoles que cauen, que les escales grapant perquè són d'un material bastant senzill. Aquestes coses no les hauria d'explicar, però...
Sí, explica.
No, que són les que agraden.
Bueno, són les que existeixen, no?
Exacte, que si també es veu la realitat del cinema o del cinema petit com el curtmetratge, en gent com nosaltres, que al final, no? Vull dir que no tot és Hollywood i ara tinc moltíssims diners i és molt fàcil i tal, no. Hi ha unes complicacions, però tot i això acaba sortint un resultat molt bo. Llavors és xulo poder-ho explicar.
I perquè al final això són, com diu professor, són aspirines, perquè com calés no tens per fer-ho, són aspirines per trencar-te el cap i a veure com ho tires endavant. I aquí el que vam fer va ser de, mira, fem això, l'Iñaki Gorraiz, que és el director de fotografia, fotografia de la millor manera possible, molt ben fotografiat, perquè és molt bon director de fotografia, però a més, després en postproducció, anem a retocar-ho digitalment, el maquillatge digital, no? Si en algun moment en una escena veus que la paret s'acaba perquè no et donava... No és que no donés el pressupost, és que allò era un embarillat amb unes fustes i no arribaven al sostre, doncs si tens la càmera clavada, doncs allò ho farem un mate painting d'aquests així, que jo pronuncio l'anglès brutal, eh? I allò ho acabes dibuixant i el sostre que veus realment està dibuixat, no existia.
La pospo, no?
La pospo,
claro.
És pospo. O coses com, per exemple, que l'ampolla està tacada de sang i havia d'atacar la taula, però sí. Aquella taula l'havíem de tornar. I aquella sang no sabíem si sortiria bé o no. Doncs embrutes una mica l'ampolla de perfum, però la taula que no es mulli. Sí. Després en pospo ja ho dibuixes, i dibuixes la sang allà. La gràcia és tant que no es noti el pegote digital.
A simple vista
però...
no es nota.
No.
Brutal. I després detalls tontos, jo que sé, que estàs gravant i pel que sigui se te cuela la mosca de la tele i en el moment no te n'adones, però és que també jugues amb unes limitacions temporals que dius, no tinc temps per repetir l'escena in eternum. Doncs al final aquella mosca de la tele l'acabes esborrant digitalment. Doncs són detalls que estan allà darrere, que passen desapercebuts, però però venen a tapar les mancances que ens trobem, no? En
el... I jo que li vull veure al curtmetratge una mena de crítica social també, però s'hauria de donar una volta,
Intenta tenir-la,
Del desig de tenir el que no tens, del desig de simetria, de perfeccionisme, que al final et porta a fer barbaritats.
Li van voler...
Un altre programa per això.
Sí. No, li van voler trobar el punt de la imatge, o sigui, el que surt a l'altra banda d'un mirall és imatge, és puro narcisisme.
Sí,
però això vindria a ser també les xarxes socials, no? Instagram és el que tu reflexes, el que tu vols reflexar. No ets tu. Aquí quan s'intercanvien els personatges, la imatge ve al món real i acaba sent una persona que no té habilitats socials, és pura imatge. Però què passa amb la persona humana que passa a l'altra banda? Pues que és una persona humana en un món de reflexos. Aquella història no la sabem, no la veiem amb el curt, veiem aquesta imatge aquí i que al llarg del curtmetratge s'acaba humanitzant
i com es transforma.
I al final de tot es troba amb la persona humana a l'altra banda del mirall, que ves per on acaba sent una persona freda, que no li importa res, perquè acaba sent un reflex narcisista, no? Tornem a les xarxes socials, el que es veu reflexant no sempre és realitat.
Doncs des de l'altra banda del vidre, del mirall, jo diria que aquest ha estat el programa perfecte en el que hem pogut parlar de tot, d'interioritats i d'exterioritats. Sí que és Antiplanet, res més que dir-te que un plaer, moltíssimes gràcies per venir i gràcies. Quan puguem veure en pantalla gran La Mujer Invertida, doncs ja anirem.
Sisplau, feu.
Moltes gràcies, Eva Maria Miralles.